la inacabada i la número 9, la gran.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Avui, a partir de les 11 del matí, parlarem del Mundial de League of Legends, del LoL, el joc d'ordinador més popular del món.
Is the start of the League of Legends World Championship.
Els Estats Units acullen el més gran esdeveniment internacional d'e-sports amb audiències estratosfèriques de milions d'espectadors diaris. L'any passat, per exemple, es van superar els 100 milions d'espectadors únics. Al Mundial de LoL hi participen els 24 millors equips del món. Avui es disputa la jornada inaugural a Ciutat de Mèxic i d'aquí una mica més d'un mes, el 5 de novembre, jugarà la gran final al Chase Center de San Francisco, que és, atenció, al pavelló on juguen els Golden State Warriors de la NBA. Informa Sergi Ambudio.
Aquesta nit, a les 10 hora catalana, comença la primera ronda del Mundial del LoL, la que es coneix com a Play-In. Són 12 equips que lluitaran fins dimecres que ve per arribar a la fase principal del torneig. Per entendre'ns, el Play-In és com les primeres rondes d'un gran slam de tennis, quan encara no han entrat al quadre els caps de sèrie. En aquesta primera ronda hi ha dos equips d'Europa, els Mad Lions de Madrid i Fnatic. De fet, són els dos primers equips que jugaran avui. Mad Lions a les 10 de la nit contra l'argentí Isurus i Fnatic una hora després a les 11 contra els nord-americans IG. Dels 12 equips en quedaran 4 que passaran a la fase de grups, on ja els esperen els conjunts amb més categoria del món. Entre ells hi ha els altres dos europeus, Rogue i G2, on, en aquest últim, per cert, juga el català Víctor Lirola, conegut a l'univers LOL com a Flacket. La fase de grups arrencarà divendres que ve, 7 d'octubre, al Hulu Theater del Madison Square Garden de Nova York.
Doncs aquest matí, a partir de les 11 del món, a RAC1 parlarem d'aquest videojoc tan popular que té 180 milions de jugadors habituals. Ens preguntarem què té que enganxi tant, intentarem entendre'l i ens endinsarem en la indústria dels e-sports, que mou milions i milions i milions d'euros cada any. Ho farem amb Ricardo Herreros, brand manager del League of Legends a Espanya, i Tricieta, jugadora de LoL i entrenadora a Gaming Barcelona, i el nostre expert en videojocs, l'Albert García. I en un altre punt sobre videojocs, la policia de Londres ha detingut el hacker que va filtrar imatges del nou Grand Theft Auto, el sisè, que s'estava treballant amb absoluta confidencialitat. És un nano de 17 anys a qui ja van detenir el març passat per llançar ciberatacs contra Uber i altres multinacionals. Ara l'han tancat en un centre de menors. Avui RAC més estrena l'Escorxador, un podcast en què diversos professionals de RAC1 s'enfronten entre ells en batalles dialèctiques sense miraments per dir-se totes les barbaritats que vulguin. Un podcast que presenta el comediant i col·laborador de la versió RAC1, Guillem Estadella. Hi ha un jurat que és l'encarregat de decidir el guanyador de cada combat, el presentador del Martí del Matina Covidina, Ernest Codina, la meteoròloga de RAC1, Mònica Usart, i el coordinador de RAC 105, Albert Buscarons. El primer capítol recull l'enfrontament entre l'Aleix Pariger, l'editor del Tu Diràs, i la Marta Ramon del Barça Juga RAC1, i un segon combat entre l'imitador del Matina Codina, l'Albert Bermúdez, i l'anterior home del trànsit, l'Armand Maravalle.
Senyores i senyors, benvinguts a l'Escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Cada dijous hi haurà un nou episodi del podcast a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. A més, els divendres es penjarà el capítol sencer en vídeo al canal de YouTube de RAC1. El diari francès Liberación responsabilitza el president del PSG. Atenció a aquesta informació. Nasser Al-Khelaifi de l'empresonament d'un home de negocis que tenia informació compromesa sobre Al-Khelaifi i l'elecció irregular de Qatar com a seu del Mundial de Futbol. Pel que llegim, Al-Khelaifi hauria estat immers en una trama de xantatges, extorsions i abusos contra aquest empresari amb l'objectiu de tapar qualsevol mena d'escàndol abans de l'inici del Mundial. Per fer-ho, Al-Khelaifi li hauria demanat a l'emir del Qatar, que alhora també és propietari del PSG, que tanqués aquest empresari a la presó. I s'hi va estar del gener del 2020 fins al novembre del mateix any, quan finalment va acabar entregant tota la documentació. Segons el diari francès, hi havia un USB amb molts arxius que des de Qatar veien com a molt delicats, i també un disc dur. Una vegada dit això, avui el Khelaifi també és protagonista per una altra qüestió. Resulta que el president, que a més es premut el fair play financer, ara es queixa a Politico que les maniobres econòmiques de Joan Laporta aquest estiu són injustes. A més, el president del PSG ha recomanat a la UEFA que ho investigui perquè no li quadra que el Barça hagi fitxat tot el que ha fitxat aquest estiu. Mentrestant, el Real Madrid també ha sortit tocat del virus FIFA, però menys que el Barça, Luka Modric s'estarà uns 10 dies de baixa a causa d'una sobrecàrrega. El croat es perdrà el partit de diumenge contra Osasuna i tot apunta que també el de Champions contra el Shakhtar de dimecres que ve. Sigui com sigui, arribarà, sembla que pel clàssic contra el Barça del diumenge 16 d'octubre. Més coses, el Barça ja ha començat a recol·locar els abonats afectats per l'inici de les obres al Camp Nou. El club ja està enviant els nous abonaments que afecten els socis que tenen seients en zones determinades, com per exemple el Gol Sud. El dia que a La Vanguardia explica que l'exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Joan Casas, agafarà el relleu de Jaume Guardiola a la Comissió Econòmica del Barça a partir del 9 d'octubre. I a l'Espanyol, ahir RAC1 us va avançar que el club blanquiblau està a punt de tancar un acord de col·laboració amb el Cornellà, amb què l'Espanyol tindrà preferències sobre jugadors del futbol base del club del Baix Llobregat. I en bàsquet, el Girona va perdre de 6 punts contra el Real Madrid en el seu retorn a la Lliga CB, 14 anys més tard. Marc Gasol va ser el millor del seu equip amb 21 punts i 34 de valoració. Tot plegat en un pavelló de Fontejau ple a petar amb 5.000 persones. Aquesta nit a 2:15 s'estrena el Baxi Manresa que rep el Tenerife el 9 Congost.
Quines opcions tinc per ser més sostenible en el consum d'energia? És possible contractar a casa energia 100% renovable?
Sí, és possible. A Repsol tenim projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya capaços de subministrar energia d'origen 100% renovable a casa teva i a més d'un milió i mig de llars. I contribuir així a reduir les emissions de CO2 de l'energia que consumeixes. Més informació a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el trànsit.
Baix Motor, concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins i Gavà, patrocina aquest espai.
Anem al trànsit, anem a comptar cotxes, com sempre des del RAC i com sempre l'Àlex Huguet ens espera. Bon dia.
Molt bon dia. Dues incidències destacades durant l'hora punta a les carreteres catalanes. Un accident a la C-58 a Ripollet fa tallar encara dos carrils en sentit nord i a 4 quilòmetres de retencions en un punt molt transitat a aquesta hora. També parlem d'una avaria a la P7 a l'alçada de la Roca del Vallès que encara fa que es mantingui un carril tallat i hi hagi també 4 quilòmetres de circulació amb molta congestió. D'altra banda, se circula ja amb força fluidesa per la C-58 arribant a Barcelona des del tram de Montcada i Reixac, que arran de l'accident de primera hora havia fet obrir el carril Busbau a tots els vehicles, i encara la C-58 sí que s'ha circulat molt lent durant 4 quilòmetres en tot el tram fins a Sant Quirze del Vallès, també en sentit sud. Finalment, destaquem la congestió a aquesta hora encara a la B-23 des de Sant Feliu de Llobregat per arribar a la Diagonal i a la Ronda de Dalt. Comptant cotxes, com sempre, des del RAC. Molt bon dia.
Baix Motor, el teu concessionari Seat al Baix Llobregat t'espera per oferir-te el Seat León amb les millors condicions. El Seat León i amb entrega immediata. Vine a Seat Baix Motor i emporta't ara el Seat León a preu d'Ibiza. Seat Baix Motor, a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Baixmotor.seat.
I acabem els apunts a les 9 i 7 minuts aquí al Bona RAC1 parlant de gallines. Resulta que una veïna de Girona reclama que les gallines es considerin animals de companyia. Llegim al Diari de Girona que la Montserrat té un galliner amb 3 gallines i un ànec des de fa 30 anys, però que ara podria veure's obligada a desfer-se'n. El motiu és que una veïna s'ha queixat a l'Ajuntament. Els tècnics han visitat la casa de la Montserrat i l'han avisat d'una normativa que diu que no es poden tenir aquesta mena d'animals dins d'un nucli urbà. Ella es defensa dient que una altra llei permet tenir animals de companyia a casa i que per això vol que les gallines siguin considerades animals de companyia. La veritat és que no sé quin problema hi hauria. De fet, jo pensava que els pollastres ja tenien l'estatus d'animal de companyia perquè n'hi ha alguns que els porten sempre al damunt.
I la música de Bowie, de fet, és patrimoni de tothom, però després de conèixer la notícia, perdó,
Arranca! Ara!
Arranca, Carlos!
Doncs encara fa pensar amb David Bowie, no? No l'arrencaré, eh?
Espera, tirarem altra cançó, eh? Vols que tiri l'altra o no?
No.
Vols que canviem?
No. El poso sota la taula.
Vols que anem a la publicitat?
Ai, que miedo!
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Són les 9 i 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui,
amb els periodistes Josep Martí, Joan Julivert, Neus Tomàs i Vicent Sánchez. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Joan Julivert, bon dia.
Bon dia.
Hola, Josep Martí, bon dia.
Bon dia.
Hola, Neus Tomàs, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Vicent Sánchez.
O sigui, he sentit com una veu, però des de l'Avern o des del purgatori de Sant Patrici.
No ho sento tal.
És la Neus que on para?
Tanatori.
Neus, on pares?
Recuperant-me, però com que no us vull contagiar, doncs faig bondat.
Operant, t'has dit? Ah,
recuperant-me, perquè sabeu que hi ha una cosa que es diu Covid encara.
Ostres. Però quina mala sort de ser els últims de Filipines,
sí. No l'havies agafat encara?
Bueno, jo sóc repetidora.
Ah, mira que bé. És
un reincident.
Està en Pedro Sánchez. Quants dies fa que porta les ulleres de sol Vicent Sánchez?
Des de l'últim diluvi.
I això vol dir que ja està, això? O ja estem acabant, ja?
Ja estem acabant. Bueno, amb el permís facultatiu. És a dir, si em diuen que ja s'ha acabat i que ja puc treure-ho més tranquil·lament, doncs ja. Ah, no, el senyor Martí diu que no, perquè ell segurament deu ser especialista en això, en optimetria.
El que dic és que ara ja no és pels ulls. Ara ja ho fas perquè ets un xuli.
Per xulo. Ara ja ho fas per xulo, clar.
Bueno, fem una cosa, perdoneu, que són les 9 i 11. Deixeu d'aquí uns moments. Dos minuts, eh? Jordi Turull.
Què es posa vostè en les mans?
Jo?
Sí.
Això. Però ja això està. Però vol fer un favor. Això és gel hidroalcohòlic.
Que encara hi ha Covid. Que encara hi ha Covid.
Encara hi ha Covid. Jo és que poso la Neus i... Coi. Un moment, sisplau. Hòstia, avui que tenim la... Qui és? Ah, la Maria José. Hola, Maria José, bon dia.
Hola, què tal?
Fatal, hola, com sempre. Hola, hola. Què?
Ja saps que a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés és molt fàcil acostumar-se a la varietat,
no
a la qualitat i, com no, al bon preu. I és que hi tens tot el que necessites en alimentació, drogueria, higiene personal, de les primeres marques a preus inigualables i amb unes ofertes increïbles. I, per descomptat, la més gran varietat i més variada selecció de productes frescos de la màxima qualitat o la xarcuteria més selecta del nostre país. Escolta quines ofertes més interessants. Tens 5 euros de regal en peixateria per compres superiors a 25 euros i, a més, un 21% de descompte en totes les cerveses. Consulta condicions a les botigues i gaudeixeu. I recorda que, com sempre, a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés hi trobes el que necessites per la teva compra diària, per tu, per la teva família i la teva llar. Tot això amb un món de serveis que ningú més pot oferir-te i que faran les teves compres més còmodes i fàcils. Jo ho tinc clar. Per la meva compra diària no hi ha res millor que a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés, a botigues, web i app. I això és tot, de moment. Fins la propera.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes assegurança de salut Medifiac, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Línia.
Encantat, línia de 20 gigas.
Dues línies.
Encantat, dues línies de 20 gigas.
I fibra de la bona bona.
Encantat, i fibra de la bona bona.
I per només 36,90. L'ofertassa de l'OUI. Corre que s'acaba.
Encantat, corre que s'acaba.
Corre a l'OUI.es o truca al 1456.
Rehabilitar és estalviar.cat.
Rehabilitant s'estalvia energia, no?
I tant, i amb les ajudes del fons Next Generation ara ho podem fer a casa nostra.
A més, el projecte de l'arquitecte o de l'arquitecte tècnic està subvencionat.
I l'administrador de finca s'encarrega de totes les gestions.
Passa-ho als veïns.
Entra a rehabilitaresestalviar.cat i estalvia energia i diners.
Platos limpios cada dia. Sin derroche de energia.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra a la teva botiga habitual, a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem fet venir la Laura. I ara veureu per què. Laura, digue'ns, quin dia vas néixer?
L'11.
De quin mes?
De l'11.
A quina hora?
A les 11 i 11.
I ara digue'ns el teu número preferit.
El 6.
No, home, no. Vinga, va, digues al final.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
El 6, també que anàvem.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
El perquè de tot plegat.
És un quart de deu del matí. Junts per Catalunya reuneix avui d'aquí a tres quarts d'hora la seva executiva per decidir què fa després de que aquesta nit el president aragonès hagi destituït el vicepresident Puigneró. Abans que entri a la reunió de la direcció del partit, podem saludar el secretari general de Junts, Jordi Turull. Senyor Turull, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Sortiran del govern?
Bé, jo, com pot comprendre, la decisió que farem a l'executiva no l'explicaré aquí, primer perquè ens hem d'escoltar tots, i per respecte als companys de l'executiva, el moment és transcendent. No és un tema de, diguem-ne, d'una cosa entre dos partits, perquè si vam arribar a un acord, aquests dos partits, era per tot un procés que vam començar i volíem culminar, i que va molt més enllà del que és una legislatura ordinària d'un govern, sinó de tot un procés que, sobretot, el que no podem oblidar és que hi ha milers i milers i milers de persones que han donat tot i més per poder avançar, no? I, per tant, per nosaltres, qualsevol plantejament que farem avui, que ens escoltarem, això és un fet que va passar ahir molt tard a la nit, per tant, no ens hem pogut escoltar, i a partir d'aquí prendrem les decisions que hi hagi. Ja li dic que les decisions seran pensant en això, en el per què vàrem arribar a aquest acord de govern, que era per culminar el camí cap a la independència, parlant amb tota aquesta gent que no ha parat de mobilitzar-se, i per tant és una decisió que la prendrem amb el cap i amb el cor, no amb l'estómac, per molt que la temptació hi pugui ser, i per tant posant-hi sentit de transcendència i no oblidar el per què nosaltres, Junts per Catalunya, ens vàrem crear, però pensant en el país i pensant en la gent.
Té clar el que vostè dirà a l'executiva?
Jo tinc clar el que diré a l'executiva, el que passa que la gent que em coneix també sap que no és allò de que és una posició inamovible, sinó que a mi m'agrada molt escoltar. I sortosament a la direcció de Junts per Catalunya hi ha molta gent amb molt criteri, gent que escolta molta gent, i per tant no és allò d'una posició inamovible. Vull dir que la puc modular i no em sap greu, no és allò de dir això és una desautorització, el que has dit al principi, no. Jo tot allò que entengui que és millor pel país, per la gent, i pel procés cap a la independència, el que al final arribes a la conclusió és el que serà la meva posició.
Primer escoltarà i després dirà, o primer dirà i després escoltarà?
Jo explicaré com ha anat tot això, com s'ha produït, com hem arribat aquí, com es va produir això d'ahir al vespre, i a partir d'aquí tota una sèrie de reflexions i que hem de prendre decisions, és evident, perquè si nosaltres el 29 d'agost ja vàrem fer una reflexió i vàrem dir així no podem seguir, però és que jo crec que era un sentiment general al carrer i era un així no podem seguir en primera persona al plural, no és allò de així no pots seguir tu, no era així, era una reflexió que ens havíem de fer, si estem avançant o no estem avançant cap allò que la gent ens va fer confiança, del carrer a les urnes i de les urnes a les institucions, no? I per tant, si el 29 d'agost era així no podem seguir, home, així menys, després del que va passar ahir. Així menys. I llavors has de dir, això és reconduïble o no reconduïble? Hem de fer una valoració, però sobretot fent-la amb el cap i amb el cor, no amb l'estómac. Perquè en moments transcendents no pots fer reflexions ni decisions amb l'estómac.
Prengui les decisions que es prengui avui, s'haurà de sotmetre a la votació de la militància?
És un compromís que nosaltres tenim amb la militància, amb un congrés que vàrem aprovar, i per tant, això és una cosa que ens vincula, i a més per una altra cosa.
Per tant, en el suposat cas, perdoni, senyor Turull, en el suposat cas que es decideixi avui l'executiva sortir del govern, s'haurà d'aprovar la militància.
Jo defenso el que es va aprovar la militància perquè és un mandat, no és una opinió. Per tant, vàrem acordar, però per què això de sotmetre-ho a la militància? Perquè l'acord, que hi havia moltes opinions de si aquell acord era bo o no era bo, que hi havia gent partidària, ja va haver-hi un debat intern dins a Junts per Catalunya, finalment qui va tenir la darrera paraula, per tant, qui és el signant d'aquell contracte que nosaltres vàrem arribar amb Esquerra Republicana, van ser els militants. És a dir, per un 83, crec, per cent, es va votar a favor d'aquest acord de govern. Aquest acord de govern ha quedat alterat i per tant a partir d'aquí has de prendre decisions i òbviament no pot ser que els que van donar el vistiplau en aquell acord després ni se'ls hi consulti ni se'ls hi digui res, no? Per tant hem de trobar la fórmula de quina manera doncs nosaltres fem això, però ja jo l'insisteixo, els acords d'un congrés vinculen a la direcció nacional, però avui el debat és un debat serè, és un debat profund, perquè l'hora és molt greu.
Dit això, estan d'acord que això s'ha de passar per la militància? Estan d'acord? O, escoltant el que vostè diu, sentint el que vostè diu...
És que és un mandat d'un congrés, eh?
D'acord, d'acord. El que no pot ser és... O sigui, un govern és el motor d'un país, amb la qual cosa això significa que aquesta militància prengui la decisió que es prengui o haurà de votar amb certa rapidesa, no?
Tot això, nosaltres la situació d'ara som els primers que no ens agrada ni es pot perpetuar i no l'hem desitjada ni l'hem volguda. Fa un mes que nosaltres hem estat demanant, ens hem estat veient, hem estat parlant en la línia de reconduir aquesta situació, no?
Però és reconduïble ara?
Cada vegada és més difícil. Cada vegada és més difícil. Per nosaltres era reconduïble. De fet, en el debat, nosaltres el que fem en el debat de política general, que tu el que fas és orientar què farà el govern en el proper any. Per tant, és el moment de tot allò que no ha funcionat resituar-ho, no? I, per tant, nosaltres vàrem posar, i la intervenció del president del grup parlamentari, d'Albert Batet, ho va dir en tota la primera intervenció, escolti, nosaltres això ho volem arreglar. Ho volem arreglar, perquè no s'està complint un acord. No s'està complint un acord. Amb temes que per nosaltres van ser troncals perquè poguéssim arribar en aquest acord. I vam manifestar, això ho volem arreglar. Ara, si a nosaltres se'ns diu... Escolti, miri, no, és que no complirem això que ens demaneu. Llavors, escolti, molt bé, de 74 vots que vostè el van fer president, 41, és a dir, més de la meitat, li diuen que s'ha apartat dels acords i dels compromisos que havia pres i que a vostè el van fer president. I per això és quan nosaltres diem, escolti, si això no tenim les garanties d'arreglar-ho, ara que parlem tant del prestigi de les institucions, que el president de la Generalitat és escollit per les institucions, si vostè és tan segur de que la seva estratègia és la bona i que, per tant, tindrà el suport del Parlament de Catalunya, doncs, escolti, faci com ja s'ha fet alguna altra vegada, de dir, escolteu, el context és aquest, crec que hem d'anar per aquí, i demano el suport de la cambra.
Ha dit fa uns moments que és la situació per vostè és irreconduïble.
No, jo no he dit que...
Ho he entès, almenys.
Però... Jo he dit que és més difícil. I he dit que nosaltres, abans d'ahir, ja amb aquestes tantes hores, ja no saps ni quin dia ni quina hora estàs, doncs que el que va manifestar en el debat de política general, de dir, escolti, així no podem seguir, no s'està complint els compromisos que s'havíem adoptat. Vam dir més. Vam dir, escolti, i si vostè creu que hi ha compromisos de l'acord de govern signat que no estem complint prou bé, parlem-ne, sentem-se. Però el que no pot ser és que hi hagi un govern, hi hagi un president, que ho és d'acord amb uns compromisos que ha assumit, i resulta que després no es compleix això.
M'agradaria que féssim...
És a dir, ha d'haver-hi més cultura de govern de coalició. Comença aquí, un govern de coalició és que qualsevol iniciativa del president ja sé que és més feixuc, ja sé que costa més, però també t'ha facilitat la presidència de la ciutat, i llavors, perdoni'm, és que llavors qualsevol iniciativa has de venir... consensuat des de casa.
A les 10 punts a deixar, i m'agradaria fer unes preguntes gairebé de tipus test, perquè la gent pugui entendre, expliqui el que vulgui. Home, ja m'entén. El tipus test refereixo que sobretot de com s'ha produït, com s'ha arribat fins aquí. Perquè, de fet, tot començava, cronològicament, aquesta crisi d'aquestes últimes 48 hores, amb aquest avís d'Albert Batet al debat de política general.
Si no hi ha aquesta concreció per radicalitat democràtica, i demanarem... Li demanarem, si no hi ha aquestes garanties i no hi ha aquesta concreció, li demanarem que se someti una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya.
Quan van prendre la decisió de demanar al president Aragonès que se sotmeti a una moció de confiança?
Doncs després de sentir la resposta del president de la Generalitat, però no li demanem que se sotmeti a una qüestió de confiança. Nosaltres el que li demanem és que ens ofereixi garanties de que complirà aquest acord de govern. Que si ell diu que no ho farà, digués, per exemple, no ho penso fer... Doncs llavors, per un tema, com ho diu molt bé l'Albert Batet, per un tema de radicalitat democràtica, ets president per 74 vots, en tens 41 que et diuen, home, si no compleixes els acords, doncs busca de nou el suport a la cambra, no? Tota la intervenció, perquè això, que aquest tall que ha tret vostè és a la rèplica. Sí. És a dir, nosaltres estàvem pendents de la resposta del president. El president us diuen, va allargar la mà. Home, el president el que va dir és dir, escolta, jo estic disposat, però d'acord amb el nou context, etc. Què vol dir d'acord amb el nou context? Quin nou context? És a dir, a què ens estem referint? I precisament perquè això no s'allargui, aquesta situació, que com molt bé jo he sentit que vostè deia avui, la gent està tipa i farta, i escolta, i jo tinc una tristesa absoluta per tot el que ha passat i com estem derivant i com estem arribant en aquest primer d'octubre. La gent no es mereix això, ho sento molt, no s'ho mereix, i tants sacrificis i presons i exilis i tot això, i que ens haguem de veure d'aquesta manera, ho sento molt jo, em sap un greu enorme. A més, vostès em coneixen a mi i saben que sempre la dinàmica ha estat a pilar, a plegar, etc., a vegades amb incomprensió d'un cantó i de l'altre per part de les forces independentistes. Doncs, escolti, nosaltres ens fa una contesta com genèrica de, bueno, ja parlem-ne, però d'acord amb el nou context, bueno, quin és el nou context? Clar, nosaltres li vam dir, escolti, nosaltres el que volem són garanties i terminis, no és allò de ja en parlarem, perquè si no, aquesta situació, aquest nyic-nyec que és tan pesat per la gent, es anirà allargant. Per tant, escolti, si nosaltres volem solidesa del govern, si nosaltres volem estabilitat del govern, la millor estabilitat i solidesa és complir allò que has acordat, no? Per les dues parts, perquè nosaltres ho hem dit, perquè això va d'autoexigència. Escolti, si vostès creuen que nosaltres no hem complert amb algunes coses d'aquest acord de govern, ens les diuen i rectificarem, perquè volem que això vagi bé, perquè per nosaltres aquest acord permetria avançar cap a la independència. Però és que ni avancem cap a la independència, sinó que més aviat ens dona la sensació que hi reculem.
Qui va prendre aquesta decisió i quins consellers de Junts eren conscients que Albert Batet diria això?
Mira, aquesta era una possibilitat que hi havia, li explicarem tota sinceritat, perquè com que a vegades aquest país del no ho diguis a ningú, que pot haver aquesta possibilitat, dura exactament 3 segons, vàrem assumir la responsabilitat, la presidenta del partit, un servidor i l'Albert Batet.
Jordi Puigneró no ho sabia?
Jordi Puigneró sabia que hi havia la possibilitat d'això, però que la decisió final, en funció de la resposta del president, doncs nosaltres enviaríem un missatge a l'Albert Batet de dient, escolta, aquesta resposta no és gens suficient.
Per tant, el moment que ho diu Albert Batet, Jordi Puigneró no ho sap.
No sap quina resposta farà Albert Batet, perquè fixi's que Albert Batet està assentat 2 escons enrere, 2 files enrere, d'on està el vicepresident.
Per tant, no s'havia advertit Pere Aragonès que es faria aquesta proposta?
Nosaltres, el president Aragonès, igual que ell ens va explicar doncs això de l'acord de claretat, que ell aniria per aquí, nosaltres li vam explicar, escolta, nosaltres explica l'acord de claretat, no ens hi hem submergit, però és que nosaltres primer el que volem és la claretat de l'acord que tenim entre nosaltres. Més que fer un acord de claretat amb l'Estat, prèviament el que volem saber és saber on estem, no? I per tant li vam dir, l'expressió de que si no ens contestes en el sentit de que es complirà l'acord i en quins terminis ens posem per clarificar-ho tot, doncs t'ho hauràs de sotmetre, però és que és un tema de radicalitat democràtica. No li vam dir això, aquesta no li vam dir, no, el president, no li vam dir.
Però no va ser un error?
Mira, jo no sé si va ser un error a toro passat. El que jo crec que és un error és la destitució d'ahir del vicepresident Jordi Puigneró, perquè vull manifestar tot el meu suport i tota la meva empatia.
Però si haguessin advertit al president Aragonès, tot això s'hagués estalviat, no?
Però és que nosaltres li vam dir, escolta, igual que ell no ens va desgranar el que era aquest acord, ens va explicar les parets mestres del que ell creia, ens ho vam dir el dia abans, nosaltres ho vam respectar, no va sortir en cap lloc, evidentment, quan tens aquestes converses ho has de fer en uns termes de confidencialitat, i per tant, aquí és on es nota si hi ha marge per la lleialtat o no, i crec que n'hi havia, perquè no s'ha trobat cap de les coses que ens expliqués abans en els mitjans de comunicació. Però nosaltres, després de la reunió amb el president, creiem, per nosaltres és bàsic, i anirem per aquí en el nostre discurs, de que clarifiquem l'acord i volem saber si hi ha voluntat o no de seguir. Feia un mes que en parlàvem.
Ara parlàvem de Jordi Puigneró. Pel que m'està dient, Jordi Turull, Jordi Puigneró no és l'autor de l'amenaça, Jordi Puigneró no sap què es farà, Jordi Puigneró no l'executa...
Qui havia la possibilitat i que ho havíem plantejat com a possibilitat, si era una resposta que no ens satisfeia gens, ens hagués agradat, clar, tu, el que t'ha agradat... És que hi hagués una resposta que seria la lògica a tot arreu. Escolta, jo tinc uns compromisos amb vosaltres que em vau fer president de la Generalitat, els penso complir, posem-s'hi i fem-ho amb aquestes garanties i amb aquests terminis.
Però ara li anava dient, si Jordi Puigneró no és l'autor de l'amenaça, Jordi Puigneró no sap què es farà, Jordi Puigneró no és qui l'executa, Però, en canvi, Jordi Puigneró és qui paga els plats trencats.
Precisament per això jo hi vaig quedar perplexa. I sobretot per una altra cosa. On està escrit o en quin govern de coalició els consellers d'un govern tenen l'obligació d'explicar-li al president de la Generalitat debats interns d'estratègies internes d'una formació política. És que no, és que he quedat perplexa. És que és allò de dir, perdona, és a dir, quan governava el president Puigdemont o el president Torra, Esquerra Republicana ens explicava les seves estratègies de partit en el president que el poguessin afectar d'una manera o d'una altra. Jo és que, vaja, jo he vist governs de coalició, però hi ha moments quan tu fas anàlisis internes amb un partit, com són reservades, són, en el sentit que no mai, a vegades no són definitives, no? Per això jo, de veritat que quan ahir el president diu que pensa fer això, vaig quedar, i pels motius, vaig quedar perplexa.
Li va dir que Puigneró, el vicepresident Puigneró, al Consell Executiu sí que havia dit que efectivament ho sabia?
Les deliberacions del Consell Executiu, com sabes, són secretes per llei, eh? I per tant, després el president, el vicepresident Puigneró, doncs, que no sap si a dins o fora del Consell Executiu, doncs en va parlar amb el president, li va dir que ell sabia que hi havia aquesta possibilitat. Evidentment, nosaltres, una estratègia, i quan anem a la una, les diferents possibilitats que hi ha les comparteixes també amb els membres del govern, perquè per molt que es vulgui dir, doncs anem tots a la una. Aquí hi ha molta literatura de si anem a la una o no anem a la una, i evidentment que anem a la una el que és el govern i el que és el partit, no?
Anem a la trobada de la tarda. Vostè i el president aragonès a soles?
Sí.
Qui convoca aquí?
El president em truca i em diu que ens veiem, em sembla que era 6:45 o així, però es va retreçar perquè la reunió del govern va durar més.
Sí. Per tant, quan va durar la reunió, més o menys, aquesta trobada?
No ho sé, perquè vam deixar els mòbils fora i hi ha un moment que perds la noció del temps. Ens hi vam estar molta estona. Vam tenir una xerrada molt franca. Vostè sap que el president aragonès i jo ens coneixem de fa molt temps, i que les relacions, en el meu cas, amb molta gent d'Esquerra Republicana sempre han estat constructives i positives, i amb aquesta línia que deia de Pilar, que és el que vols, i per tant vam tenir una xerrada molt, molt sincera, molt franca, per part d'ell i per part meva, i vam estar aquestes 2 hores.
Va anar bé la reunió? És a dir, quan dic que va anar bé la reunió...
La reunió va anar bé, i llavors jo me'n vaig. I me'n vaig, i vien els consellers...
Ah, no sabia... Perdó, un moment... Què li comenta el president en aquell moment? Que destituirà Puigneró?
No.
No?
No.
O sigui, vostè se'n va de la reunió?
Ell fa un plantejament de dir, escolta, a veure, és una conversa, però el que és...
El nucli, sí.
El nucli d'això, ell no en parla, i jo veig marge per arreglar-ho. Jo veig marge per arreglar-ho. I després hi havia els consellers que s'esperaven al despatx del vicepresident, que hi ha al Palau de la Generalitat, i després jo també, perquè venia d'una reunió amb l'Albert Batet, amb la presidenta Borràs, amb en Josep Rius, i van dir, escolta, jo quan surti a la reunió us informo, evidentment, i li vaig dir al president, escolta, jo ara vaig a informar en els consellers i també en aquestes persones.
Perquè a quin acord s'arriba, llavors, amb el president? A quin acord arriba, Jordi Turull?
No, que si hi poséssim des d'avui, ell demana una cosa. Bé...
Aclauriu-vos.
No. Ell, evident, està molt, i no ho veiem de la mateixa manera, però ell està molt dolgut, posem el qualificatiu que sigui, per allò de l'amenaça de la qüestió de confiança. Jo intento explicar-li, de dir, escolta, la qüestió de confiança és un tema de la qualitat democràtica, de presidents de les institucions. Un president és president perquè té un suport al Parlament, i si aquestes vots que t'han fet president varien, doncs és aquest tema. Però és igual.
Perdoni, una cosa que és molt important.
Jo li explico, nosaltres, el plantejament que és el que li he explicat a vostè. Nosaltres això ho volem arreglar. Nosaltres ho volem arreglar. I, per tant, posem-s'hi des d'allà. I ell em ve a dir, escolta, jo sota amenaça d'una qüestió de confiança no em poso a parlar de res. I jo li dic, però si no hi ha aquesta amenaça, podem parlar de com arreglar-ho? Perquè sempre hem de posar alçada de mires, que, com deia, perquè el moment és absolutament transcendent. I crec que va ser una conversa molt, com dic, molt franca. Vull dir que no vam entrar en el itumés i el retrets i aquí i allà, perquè amb això no vas enlloc. I això la gent està farta i n'està tipa, i jo el primer, val? Però després se'm torna a cridar i em diu...
O sigui, marxa de la reunió? sí, se'n va reunir-se amb els consellers de...
Els explico, escolta, jo crec que pot haver-hi marge, ho hem de consultar, ho hem d'això, però si ens hi posem...
I després el torna a cridar. Després el torna a cridar?
Després em torna a cridar i em diu això. Escolta, el que haig de fer és cessar el vicepresident. I clar, jo vaig quedar perplex, eh? I ja està, i és així. Jo li
vaig... Quan va durar aquesta segona trobada?
No tant, això ja va durar molt menys, perquè li vaig dir, escolta, això és un error, el vicepresident ha estat lleial amb tu, en aquest govern, etc. Li vaig explicar tots els meus motius i me'n vaig anar. I va dir que s'ho pensaria, després em va tornar a cridar, va dir que creia que havia d'anar per aquí, jo li vaig tornar a insistir fins a l'últim minut, perquè això no ajuda a arreglar les coses, és evident que això no ajuda a arreglar les coses, i després ja va ser la conversa d'ell amb el vicepresident.
Com està el vicepresident Puigneró, per cert? Ha parlat amb ell?
Bueno, vaig estar tota l'estona amb ell. Com
perquè li va comunicar a vostè la decisió de la destitució?
No. Jo li vaig dir al vicepresident, li vaig dir a soles, crec que era un tema que li havia dit a soles.
Però li va informar vostè?
Dic, escolta, jo l'he intentat convèncer, però m'ha tret aquesta possibilitat, que jo m'he quedat...
I ell no sabia res?
No, ell no sabia res. I, bueno, però jo no sabia al final el president, jo li vaig fer una sèrie de reflexions al president, i llavors el president és la seva potestat, no? I per tant, després la conversa que van tenir ells dos ja no la sé. Però, evidentment, amb el vicepresident Puigneró, doncs, evidentment, com vam sortir del Palau de la Generalitat, vam anar a un lloc, aquelles hores que ja costa trobar-te un lloc, i vam estar amb ell, i vam estar acompanyant-li, vam donar tot el suport explícit, i en moments són aquells que no són agradables, perquè evidentment s'hi barregen sentiments personals, i ja no només estàs a la fase de la política, perquè darrere d'un polític hi ha una persona, i una persona que se la fa fora per haver estat lleial, en aquest cas, a la institució, i al mateix temps lleial, el que ell, que és vicepresident, ho és per designació d'un partit i a proposta d'un partit, doncs lleial en aquest partit, doncs et sap molt greu. Són moments, la política, escolti, la política la fem les persones, i darrere les persones hi ha sentiments, i hi ha moments, doncs, que són molt durs.
Per acabar-ho d'entendre, per lligar caps, m'està dient, doncs, que el president de mutu propi no va voler cessar Puigneró, però després sí, no? Per tant...
No, escolti, això no puc contestar jo, això ho ha de contestar...
Però perquè ens entenguem, si vostè marxa de la reunió primer sense saber-ho i després quan torna li diuen que es destituirà, té la sensació més que l'ha destituït Esquerra Republicana, que no el president de la Generalitat?
Miri, les paraules del president, això li ha de dir el president, però jo me'n vaig anar d'una trobada en què jo creia fermament que això es podia reconduir, però que, evidentment, com pot comprendre, aquest condicionant no va sortir, no? Jo vaig intentar explicar-li el per què havien fet servir l'expressió d'escolta, si no es compleix l'acord, s'haurà de sotmetre a una qüestió de confiança. És lògic, és un tema de radicalitat democràtica.
De tota manera, demanar una qüestió de confiança al president per part d'un soci de govern, diríem que no és una estratègia de partit?
El que no sé si és una estratègia de partit és no complir l'acord que tu t'ha fet president, i diguis que no, durant un mes, quan m'han intentat de dir, escolta, nosaltres aquests tres elements són troncals, però és que són troncals aquests tres elements, però nosaltres va ser bàsic perquè molta gent que vam defensar, fixi's que els que vam defensar aquest acord de govern, home, som els que ens sentim més dolguts, perquè ja hi havia gent, va haver-hi debat intern a Junts per Catalunya, com és lògic, escolti, nosaltres no som una secta, no tenim vocació de secta al nostre partit polític, tot el contrari. I per tant, escolti, la gent no va per consigna, la gent va per opinió, i clar, els que vam dir, escolta, aquest acord situat en termes de tal com està escrit, ens permet avançar cap a la independència, si posem la millor actitud, i per tant, escolti, el que no és massa normal és que et facin president en base a un acord i diguis, doncs mira, aquests tres punts que són troncals per vosaltres, que em veu fer president, doncs no els complirem. O no els volem complir, o no els volem complir amb la manera que havíem acordat, no?
Els consellers de Junts estan d'acord en presentar la moció de confiança?
Els consellers de Junts tanquen files amb el partit, i és més, ja li puc dir que ells han posat a disposició del partit el seu càrrec.
Com?
Que els consellers de Junts m'han comunicat a mi de dir, escolta, posem el càrrec a disposició del que decideixi el partit.
Per tant, el que fan és...
El que fem és allò que, per molta literatura que hi hagi, igual que...
Tots, eh?
Tots. Al marge de tota la literatura que hi hagi, que diuen que si a dins, a junts, que si tal, que si naps, que si cols, etc. Escolti, nosaltres, a l'hora de voler resituar perquè es compleixi l'acord de govern, ho vàrem fer en una reunió que vàrem fer a Pals i la vàrem aprovar per unanimitat. La nostra ponència d'estratègia política es va aprovar pel 99%. I, evidentment, aquesta estratègia de dir, escolta, així no podem seguir i anem a millorar, doncs el partit tanca files. A partir d'aquí, doncs ara tindrem un debat, que hi haurà moltes opinions en aquest debat, segur, ja li dic jo. Déu se n'enguard que davant d'una situació tan transcendent digués una única veu. Escolta, això no és una secta, això és un partit polític. I més com Junts per Catalunya, que nosaltres hem dit, escolta, ens ajuntem gent de sensibilitats molt diferents al servei d'una mateixa causa. És a dir, l'important és que quan tens molt clar el que t'uneix, a l'hora de prendre decisions, pots tenir un debat molt profund, molt sincer, molt serè, i al final la decisió que prenguis és la que ha d'entroncar no només amb la majoria del partit, sinó el que tu puguis entendre que és la majoria del país.
Acaba de dir, senyor Turull, que tots els consellers de Junts per Catalunya i conselleres li han presentat, ha posat el càrrec a disposició del partit. Mm-hmm. El partit què li diu?
Mira, el partit el que dirà és, a partir de les decisions que es prenguin, doncs quina ha de ser l'actuació.
Interpreto, com s'haurà de votar, com van dir la militància, de moment el que es farà és que de moment continuïn dins del govern de manera provisional, això és segur.
Jo li diré, jo, senyor Basté, com li he dit, no puc anticipar fets ni decisions que no s'han pres. És a dir, nosaltres d'aquí ja arribaré tard, sí. I no soc persona que m'agradi arribar tard. Doncs el que passarà a partir d'ara és el que decidirem avui a l'executiva del partit.
Però perquè ens entenguem, si continua el govern, posem una hipòtesi, s'haurà de buscar un vicepresident o vicepresidenta...
Tot això, senyor Basté, no li puc contestar. Va. Perquè sortirà de la reunió de l'executiva d'avui. D'acord. I em semblaria temerari donar-li una resposta, perquè demà igual li haig de dir, perquè és en funció del debat que tinc. D'acord. I és molt lògic.
Ha parlat amb el president Puigdemont aquestes últimes hores?
Ens hem enviat missatges, perquè, és clar, depèn de quines hores de la nit ja no... Soc d'aquella cultura que depèn de quines hores de la nit ja no truques a...
La situació és sostenible ara, tenint en compte que... És veritat que en qualsevol govern de coalició hi ha discrepàncies, que si a la taula de diàleg, l'aeroport, els Jocs Olímpics d'hivern, han votat diferent a Madrid cada 2x3... Aquesta situació, per tant, li repeteixo, si això és sostenible.
De seguir així, no? Si és la reflexió que vam fer, escolti, així no es pot seguir, justament perquè tot de com neix, home, de que hi ha uns acords que estan signats i no s'està seguint, i llavors això fa que hi hagi una dinàmica. Per això nosaltres diem, el major factor d'estabilitat d'un govern és tenir clar quina és la partitura, i la partitura és el que vàrem signar. El que no pot ser és que hi hagin decisions unilaterals, dinàmiques unilaterals, que llavors ens porten on ens estan portant, no? Per tant, diu vostè, això és sostenible. Home, la reflexió que fèiem és, així no podem seguir, però ni pels uns ni pels altres, no?
Li ha molestat la paraula deslleialtat?
Sí. Però ja no és un tema de si no estem a la fase de si em molesta una cosa o no em molesta una cosa, perquè mira, jo el que vull, quan hi ha aquest clam d'escolta, aneu a la una, deixeu de fer aquests espectacles, escolti, jo he donat mil proves de que em crec això d'anar a la una. I escolta, a vegades, o les crítiques o coses, factors que t'hagin pogut passar a nivell personal, si poses el sentit de transcendència, ho has de deixar a la tauleta de nit. Perquè això és un projecte molt ambiciós i ingent el que vol aquest país. Escolti, jo podia tenir molts retrets, no cal que digui res, molts retrets a la CUP, em podia tenir alguns retrets a la CUP. Escolti, sóc el primer que m'he vist les vegades que facin falta, sóc el primer que dic que per anar a la una vol dir que també hi hagi d'anar a la CUP. Val? Per què? Perquè o ens en sortim junts, o ens penjarem per separat, i tan legítim és l'opinió de l'un com l'opinió de l'altre. La gent quan està a les places i als carrers, la gent quan es dona la mà, la gent quan va sortir a la diada de l'11 de setembre, no li preguntava al del costat a qui votava o no, o si aniria, si va aquest que vota això o l'altre. Quin va ser el gran èxit de l'octubre? Quin va ser el gran èxit de l'octubre? Que tothom va preferir ser útil, que no important, va ser autoexigent i es va mirar endavant i no es va mirar de costat.
Si creuen que Aragonès no està complint els acords d'investidura, per què no surten del govern i presenten una moció de censura?
Mira, jo ja li dic que nosaltres el que farem ara és prendre una decisió. Vostè abans em parlava d'una cosa i crec que m'agradaria també situar-ho aquí. Sí. Parlava dels governs de coalició, però els governs de coalició amb una legislatura ordinària, d'una situació normal, amb un país normal, és una cosa. Quan jo li dic que hem de posar sentit de transcendència, és perquè nosaltres aquí hi hem arribat per una sèrie de mobilitzacions de la gent que vol un país independent. i que per tant has de pensar més en les properes generacions que en les properes eleccions. Un govern de coalició que ha de posar més l'esforç a la brújula de com arribem a la independència que amb la calculadora de com guanyem unes eleccions. Per això la decisió és transcendent, la decisió no és menor, perquè no és allò com qualsevol govern de coalició que es trenca o no es trenca, perquè has de mirar quantes més coses es trenquen. Per això aquesta sensació de posem-hi molta serenor, perquè hi ha en joc, no hi ha en joc si tens conselleries o no tens conselleries. Hi ha en joc, insisteixo, hi ha en joc tot un procés que varen començar i que volem culminar.
Les preguntes seran, amb un quart d'hora marxa, sí, sí, sí o sí. Per tant, siguem generosos amb tot, però una última cosa, des de Palau ens recorden que sí, que el president va deixar clar durant el debat que es va mostrar disposat a parlar i a complir aquests tres punts. Això segur que li devia dir ahir, no?
Em va dir que sí, però nosaltres respostes genèriques, no hi anem, perquè pensi que no és el, nosaltres no és el primer dia que plantegem aquesta qüestió. Situem-nos el 29 d'agost. Algú va dir, escolta, és un ultimàtum. Diem, no ens ho prenguem com un ultimàtum, perquè és que és lògic en el debat de política general, si ens el creiem, per respecte a les institucions, que és el que ha d'orientar la política del govern durant un any, és lògic que allà sentem les bases de com l'orientarem, perquè si seguim anant en una via que no és la compartida i, per tant, no s'està complint aquest acord de govern, doncs estarem parlant de tot el que vulgui, però aquest govern no funcionarà, perquè si no compleixes i segueixes la partitura que et vas donar, no tens estabilitat, perquè problemes aniran sortint cada moment, no?
Josep Martí, breu, sisplau, eh?
Breu. A l'executiva que faran ara i a la que vostè arribarà tard, es trobarà, efectivament, tota classe de veus. Una de les veus que es trobarà és el sector, diguem-ne, de disparar més ràpid, que li demanarà probablement de sortir del govern d'immediat. Saben que el compromís de consultar la militància és ferm, perquè ho acaba de recordar. La pregunta seria, no és el mateix convocar la militància per d'aquí 10 dies que tirar la pilota endavant i convocar-la en suficient temps per a que vostè pugui posar aigua al vi. Per quan?
No.
La militància de Junts es podrà manifestar al voltant d'això? Perquè no és el mateix fer-ho d'aquí 2 setmanes que d'aquí 2 mesos.
Això, com li he dit abans, tot això en parlarem en l'executiva d'ara i, per tant, parlarem del què, del com i del quan, de tot el que hàgim de decidir. Per tant, aquí no hi ha res decidit. Això ho decidirem a partir d'ara. Em semblaria una falta de respecte absolut que jo ara digués una cosa quan he dit abans que no hi ha un sector que vol disparar més ràpid o menys ràpid. Si a l'executiva del partit som 32 persones, són 32 persones amb criteri propi. 32 persones amb criteri propi. Aquí no hi ha ningú que vagi per consigna. I a mi és el que m'encanta d'aquest partit.
Però hi ha gent que es pot agrupar per blocs.
No s'agrupen per blocs. No anem agrupats per blocs. Ja li puc assegurar que en cap de les discussions que he tingut a l'executiva hi ha gent interessada, no sé per què, en fer aquest relat. Potser és perquè fem molta nosa. Però això no va de blocs. Això va de 32 persones que mereixen tot el respecte i que tenen criteri propi, que tenen sensibilitats diferents, i tant, com les té el país. Perquè, escolti, aquí al país hi ha una expressió molt nostra que diu tants caps, tants barrets. I això passa. I si aquí, en aquesta tertúlia, preguntéssim cadascú, doncs suposo que cadascú té una opinió diferent com la té la gent, perquè aquest país és un país polièdric, que té sensibilitats diferents, però que ens uneix una cosa molt clara per nosaltres, que és culminar allò que vàrem votar i decidir l'1 d'octubre. I això ens uneix, i a partir d'aquí hi ha gent que diu, escolta, jo ho veig d'aquesta manera o ho veig d'una altra. Per tant, no li desmenteixo la major dels blocs.
Joan.
Sí, una pregunta molt ràpida. Li en faria moltes, eh? Per exemple, com culmina la independència, etcètera.
Sí, això el dia que vulgui em conviden i ens podem explicar. Sí,
exacte. Sí. Ho dic perquè se'ls estigui acusant que vostès no tenen fórmula, etcètera. Però li faré una pregunta molt més concreta.
Perdó que li digui, el que no s'hi val... És a dir, com que no m'agrada la teva alternativa, no hi ha alternativa. Això ja li dic...
Per això m'agradaria...
perquè està escrit i documentat.
Però
sí.
Aniria molt més ràpid, la pregunta. Tenen la sensació que Esquerra Republicana o el president Aragonès els està empenyent fora del govern, amb la decisió que es pren ahir?
Home, amb la decisió d'ahir ens sentim bastant expulsats del govern. És clar. Si el que has de fer és reunir-te per veure com ho vols reconduir, com ho pots arreglar, que és lo lògic quan hi ha una crisi d'aquestes importants, però hi ha una decisió que és expulsar el teu vicepresident del govern, doncs home, el clima no condueix cap a dies que hi ha voluntat d'arreglar-ho.
Vicent.
Bon dia, senyor
Bon dia.
Rull. l'estratègia d'Esquerra i l'estratègia del govern de Pere Aragonès, almenys dels seus consellers i d'ell mateix, és que està claríssima, perquè l'han especificat moltes vegades. El que no entenc és que què demanin vostès i què més esperen vostès per constatar que no tenen encaix una estratègia i una altra, la d'ells i la de vostès. És que no es pot dir més clar, ni més vegades. No ho entenc.
Mira, si això fos, com li deia abans, en una situació ordinària, amb un... allò, com si això fos una altra comunitat autònoma, val? Cosa que no és el cas, amb una legislatura ordinària, jo li donaria tota la raó. Val? El que passa que nosaltres estem on estem i estem pel que estem. I llavors has de mirar molt més per dalt. Perquè, com li deia, escolti, no és senzillament que es trenca un govern de coalició. I, per tant, ho has d'esgotar fins a les últimes possibilitats. Perquè, escolti, jo el deia abans, tot això va de baix cap a dalt. És la gent que va sacsejar i que va demanar volem ser un país independent. Aquest de baix cap a dalt del carrer es va traslladar a les urnes. I de les urnes a les institucions. El que no pot ser és que un cop estàs a les urnes, a les institucions, te n'oblidis de com has arribat aquí, per la mobilització, per la de quantitat de coses que ha arribat a fer la gent per culminar allò que va votar i decidir l'1 d'octubre. El que no pots fer és això. I, per tant, allò en comptes d'endur-te per l'estómac, que moltes vegades podria, o senzillament, pim-pam-pum, ja està, has de pensar en quina decisió prens que sigui més útil al servei de què? Al servei d'aquesta causa i d'aquest propòsit que es va marcar aquest país. Per tant, la decisió, que alguns la poden veure molt senzilla, doncs, escolti, nosaltres hi posem sentit de transcendència. I per això ens dol molt la situació actual, perquè lluny d'acostar-nos a l'objectiu, ens dona la sensació que ens hi estem allunyant. I, evidentment, que la decisió que hagin de prendre l'executiva del partit serà pensant en què, quina és la millor solució per acostar-nos a aquest objectiu.
Neus Tomàs.
Bon dia, senyor Turull. Vostè parla de la gent, deia abans que la gent no s'ho mereix, es refereix als votants independentistes, també parlava abans dels dirigents, però a mi m'agradaria que respongués al conjunt de la ciutadania, perquè també hi ha molts catalans que no són independentistes i que creuen que el seu govern ha de fer-ho el millor possible. Què els diria que en un context de crisi econòmica com l'actual, amb la inflació com està, pagant les conseqüències d'una guerra, assisteixin dia a dia, com vam veure ahir, a baralles de coordinació interna que tenen poc a veure amb la gestió, segurament, d'aquesta crisi econòmica que tenim. Gràcies.
Doncs jo els diria el que... Perdó. Jo els diria el que hem estat dient aquests dies, precisament per això que vostè deia, a l'així no podem seguir i ho hem de millorar, doncs és el que nosaltres hem plantejat amb la voluntat d'arreglar-ho i millorar-ho. Per què? Perquè la millor estabilitat que et permet a un govern doncs, prendre totes les decisions, estar concentrat en el que ha d'estar concentrat. Nosaltres sempre vam dir hem de respondre aquella lògica, solvència i independència, és a dir, els problemes del dia a dia de la gent d'ara mateix s'han de resoldre, però evidentment amb els pocs instruments que tenim, i justament per això, per tenir tots aquests instruments per solucionar i donar millor resposta als problemes, a les ambicions que té la gent d'aquest país, necessitem ser un estat, val? I, per tant, la millor manera de que un govern pugui fer front a situacions complicades és que sigui estable, i la millor raó perquè sigui estable és complir aquells acords que t'han portat a constituir aquest govern.
Pere Mas, vols fer alguna pregunta?
Jo també tinc moltes, eh? Ja. Farem la primera i ja. Única, potser. No, vist com ha acabat tot... Va ser un error amagar amb la moció de censura? Perdó, amb la moció de confiança?
No, perquè són dos temes diferents. És dir, escolti, nosaltres diem, ho volem arreglar i volem que es compleixi l'acord. I li diem, en el cas de que no s'arribi a que es compleixi un acord, vostè és president, per als vots dels diputats, és el Parlament que anomena el president de la Generalitat, el que demanem, el que és lògic, amb qualsevol democràcia, els valors republicans que tant parlem de democràcia... És que vostè diu, escolti, el context ha canviat, jo crec que hem d'anar per aquí. És molt legítim que Esquerra Republicana digui, escolti, el context ha canviat i nosaltres creiem que hem d'anar per aquí. És molt legítim, molt, ho és. Escolti, per això són partits diferents, ells ho veuen d'una manera o una altra, però llavors, si tu ets president perquè has arribat amb uns compromisos...
Però ja ho diuen des del gener del 18, eh? Que Esquerra ja ho diu des del gener del 18.
Però vàrem ser capaços d'arribar a un acord. Ens vàrem posar, ens vam trobar en el replà de dir, escolta, un va pujar un grau i l'altre en va baixar un, i ens vam trobar amb un replà, que és com va funcionar sempre i ens va permetre arribar a l'1 d'octubre. Llavors, si tu creus que ha de virar l'estratègia i això és incompatible amb el compliment d'un acord de govern, per respecte a les institucions, per prestigi a les institucions, el que has de fer és dir, senyors del Parlament, us demano la confiança. És això. Escolti, quan la CUP no va votar els pressupostos a Junts pel Sí, semblava que tots anaven a risc. Què va fer el president Puigdemont? va dir, així no podem seguir, què faig? Em sotmeto a una qüestió de confiança. I va dir, escolti, si no m'aproven els pressupostos, això no pot tirar endavant, i per tant, s'ha acabat. I per tant, qui em voti la qüestió de confiança m'ha de votar els pressupostos, perquè si no, d'això... I què va passar? D'un problema, em pots fer una gran virtut. I et pots reforçar. Quan hi ha crisis, et pots compactar més. I fixis, d'aquella crisi de no votar els pressupostos la CUP, va arribar una qüestió de confiança. I d'una qüestió de confiança, què va arribar? El referèndum o referèndum 1 d'octubre, que és el millor que ha fet aquest país en termes de radicalitat democràtica i de sobirania.
Acabo amb tres preguntes, eh? Molt, molt breus. La primera, no hem parlat d'un fet que va passar ahir, que és que de cop i volta, quan entra a Palau la presidenta del partit i expresidenta del Parlament, la presidenta Borràs. Per què?
Quan va venir a Palau?
Sí.
Bueno, perquè eren aquelles hores, a mi m'havia cridat el president, jo estava reunit amb ell, com sap, ja és públic, nosaltres al migdia ens vam veure amb els consellers i les conselleres, i jo els havia de fer retorn de com havia anat la reunió i com ens veiem, i com que hi havia els consellers allà i estàvem allà, escolta, veniu aquí, perquè aquelles hores de la nit, doncs van venir allà a Palau i els hi vaig explicar, i a més ho vam fer allà per si hi havia alguna novetat, que estiguéssim tots allà a Palau, en aquell moment, perquè evidentment les decisions les havíem de compartir, no?
Si se senten expulsats del govern, vostès tornarien a votar per Aragonès en un debat d'investidura com va fer fa un any i mig?
Bé, ja, nosaltres això ara no és ni l'escenari que tenim ni molt menys. Nosaltres el que passa que per això quan nosaltres demanem garanties i terminis per complir un acord és perquè l'experiència d'aquest acord signat i del seu compliment no és positiva.
Val. La tercera, i aquesta és paral·lela, eh? Qui posaran a Girona ara de candidat a les eleccions municipals? Primera, i si el que va passar ahir pot... si pot embarrancar la possibilitat que Xavier Trias sigui el candidat de Junts per Catalunya a Barcelona.
A Girona posarem aquella persona que decideixin doncs, la militància de Girona. I Xavier Trias ens demana una cosa, que és que anem a la una, val? I estic segur que amb la decisió que prendrem a Junts per Catalunya anirem a la una.
I per acabar, aquesta crisi coincideix, com dèiem abans, amb el 5è aniversari del referèndum. Què li diria a tota aquella gent a qui 5 anys els hi van prometre que serien independents? No només hi ha hagut independència, sinó que la sensació ha estat d'una mentida política col·lectiva.
Mentida política col·lectiva?
Sí, és a dir, que li van prometre la independència i que no ha arribat, i que ara mateix l'únic que veu
però,
és que s'està...
Però que no arribi, jo, disculpi, però, home, jo dic mentida col·lectiva...
Política.
Però no és ni una mentida política col·lectiva. El que passa que no sé si vostè té la fortuna de que tota la vida li sortia la primera.
No.
No, ho dic perquè, ho sento jo, quan sento l'expressió ens van enganyar, jo no tinc cap percepció d'ens vam enganyar. El que passa que, a vegades, recordo el meu avi, el cel sigui, que em deia allò, el camí conegut és el més ràpid. Aquest camí no l'havien fet mai. No l'havien fet mai.
Llavors,
I li diré una altra cosa. Home, que van haver-hi una sèrie de factors que no teníem ben calculats, pensant que l'estat espanyol es comportaria...
Aquest, evident. Però n'hi ha un altre, que és els errors propis, no?
Bueno, li estava parlant d'un error propi de no càlcul, de pensar que l'estat espanyol es comportaria com un estat europeu del segle XXI i no com l'estat preconstitucional dels anys 70, i que, per tant, el rei d'Espanya, quan va partir, va fer aquell discurs de venir, no només la por ellos policial, sinó la por ellos judicial, en el sentit de dir, a partir d'ara, i s'ha vist, a Catalunya, la política no la manaran les urnes, sinó que la manaran les togues, doncs tota aquella gran repressió amb els efectes que va tenir, i com fer-hi front, no ho teníem ben calculat. Però jo li vull dir una cosa, miri, a mi em van dir allò, i ho he repetit moltes vegades, però és que és així. A mi, una vegada, l'endecari Barretxe, quan li vaig anar a donar les gràcies per tot l'escalf i suport mentre a la presó, em va dir, sense autocrítica no es pot millorar, però sense autoestima no es pot avançar. I escolta, tot això que hem arribat ha estat gràcies a la gent. La gent té mil motius per autoestima. Segurament els polítics, evidentment, no hem estat on havíem d'estar en la mesura que hem estat. Val? Jo no em trauré les puces de sobre de dir, mira, escolti, jo fa tant que he sortit de la presó i tots aquests anys que diuen... No ho faré, n'assumeixo la responsabilitat amb una gran tristesa. Però hi ha motius per l'autoestima, perquè si aquest moviment es torna a compactar, va ser capaç de sacsejar tot el mapa polític, va ser capaç de que els polítics no ens encantéssim i anéssim a la una d'una manera determinada, si ho has fet una vegada ho pots tornar a fer. I, per tant, la gent en aquest en aquest 1 d'octubre el que ha de pensar és posar-hi més autoestima del que ells van ser capaços de fer perquè nosaltres ens espavilessin.
Què està, acabo, està més cansat, està més trist, està més dolgut? Què està més avui, Jordi Turull? Fa cara d'esgotat, efectivament, en moments de cara, permeteu que ho digui, d'emprenyat, fa cara de trist, és a dir...
Sí, mira, és tristesa. És tristesa per, bueno, per molts motius.
Per quins?
Home, perquè aquí hi ha molts...